Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
Sabeu que el prestigi de l'oli d'oliva verge extra de la varietat arbequina de la denominació d'origen protegida Siurana és conseqüència de la seva qualitat organolèptica excepcional i d'una producció acurada i mil·lenària? Doncs sí, sí, aquesta denominació d'origen, la Siurana, té a les comarques del Priorat, el Tarragonès, la Ribera d'Ebre, l'Alt i el Baix Camp, el Baix Penedès i la Conca de Barberà la seva zona de producció. I és que l'arbequina és amb un 90% la seva varietat principal, tot i que també hi pot haver-hi un 10% de rojal i morruda. I és que, segons l'època de collita de les olives, s'hi poden distingir dos tipus d'oli. La fruitat, que prové d'una recol·lecció primerenca de color verd amb bastant cos i lleugerament amargant, i el dolç, que prové d'una recol·lecció més tardana, és de color groc i més fluid. Sigui com sigui, trieu el que més us agradi.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts per tot!
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal.
Bon dia i benvinguts a la Fonda. Què? Us agrada? Clar, com que tothom avui fa festa gairebé, bueno, tothom no, que n'hi ha que treballem aquí. Encara queda gent a Catalunya que treballa. Vinga, però treballeu o feu festa, us prepararem un bon pica-pica. Tenim preparat per començar una miqueta de tuit de l'Imma Puigcorbé, que ens parla de pagesia, de vaques i també de tant en tant d'un bon merder. Des del cellèrrim en Jordi Esteve el tenim preparat ja, i és allà a l'olivar d'en Jan, clar que sí. I també descobrirem un nou formatge català i sabrem com cuinar-lo, perquè aquest any, ja ho veieu, ràdio i també videorecepta. I qui vindrà avui a fer el nostre bocato di cardinale? En Quim Mates? Ui, avui va ràpid aquest home. Ja té la cassola a punt i gairebé a punt de tastar. Un nou restaurant a la Guia Virgínia és de la mà dels nostres gastrònoms de confiança. I el reportatge, uf, avui us farà venir ganes de viatjar. Acabarem amb les postres de les Terroeles i una cita final, com si sigués aquell bombó de xocolata amb una mica de nous del país, d'aquelles catalanes, Sí, home, sí. Ara no sé si són del Pla de l'Estany. Sí, del Pla de l'Estany, que n'hi ha moltes. Vinga, va!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Sofregit Quim Mates us ofereix aquest espai.
I ja tenim la Sue a punt, que avui ens porta una dona que també de fogons en sap un niu. Sue, com anem?
Molt bé, Pep.
Quins portes avui, a veure?
Doncs avui et porto a l'Àngels Puntals.
Home,
la coneixes?
I tant que en sap de cuina.
Sí. I tant que sap, sí. Doncs mira, et diré que tot i que l'Àngels va créixer envoltada en una família cuinera i vivia al camp, sempre ha treballat portant equips comercials fins que va decidir canviar la seva vida, com moltes de les dones en gastronomia, que van canviar la vida d'una manera molt, a vegades de casualitat, i dedicar-se als fogons i començant a la seva formació, com o no, a Hoffman. Avui dia dirigeix amb el seu soci un multiespai gastronòmic, La Patente. Tothom coneix La Patente. Des on assessora, forma i divulga la bona cuina. La Patente és un espai gastronòmic que dirigeix al costat del seu soci, el qual defineix com l'escola de lo quotidià, on pots aprendre a cuinar. La proposta majoritària són cursos d'amateurs o per a principiants, i encara que també tenen propostes per cursos per professionals. L'espai també és obert a rodatges, shootings, presentacions d'empreses i per a grups d'amics que vulguin una celebració diferent cuinant o tenint un xef cuinant per ells.
Home, doncs, clar, és un d'aquests llocs, jo sempre dic, que d'aquelles escoles o miniescoles de cuina que dia rere dia t'hi pots trobar cursos molt diferents i sobretot per la gent, diguem-ne, del públic final.
Sí, sí, però és que a més ara l'Àngels ha obert un espai molt més gran. Bueno, aquest ja suposo que per gran marques, per rodatges...
Déu-n'hi-do,
sí.
Aquesta dona no para!
Sofregit Quim Mates, la recepta original des del 1997.
El sofregit Quim Mates és 100% natural i t'ajuda a reduir el procés d'elaboració, facilita la cocció i incrementa el sabor.
Elaborat artesanalment, sense conservants ni sucres afegits.
Per als particulars i per l'hostaleria.
La base ancestral de la cuina popular, l'autèntic sofregit empordanès.
Punts de venda, receptes i consells a elsofregit.com i l'Instagram @sofregitquimmates.
Bon profit.
La fonda.
El tuit de l'Imma Puigcorbé.
Avui he tingut la sort de poder anar a talaiar ovelles. Jo sóc més de vaques, però les ovelles em semblen un animal extraordinari en si mateix. I sobretot, la feina dels pastors, tan entregada i gens fàcil. I qui més entregat que en Toti? Hem quedat a 11:15, però he arribat a 10:10. I per sort, ja que algunes ovelles ja havien escapat del tancat i en Toti m'ha rebut amunt. Això vol dir que ja volen sortir! I les ha obert, i ens hem posat al davant i elles com un eixam al darrere seguint-nos. Veus aquell camí que enfila amunt? Doncs segurament voldran anar-hi, però hem de tirar pel de sota. Ara has de fer veure que estàs segur i no mirar enrere perquè elles et segueixin. Si et noten nerviós, marxaran camí amunt. Lo de dimonis de llana no ho dic perquè sí. I es posa a riure i afegeix: no miraré pas enrere, que si ho faig malament. Sempre em pres ferm cap endavant. Jo, però, no podria pas deixar de mirar-les, que no es desviessin.
El pernil artesà de Can Mateu us ofereix aquest espai.
Victòria Macaroni, cap de sala del restaurant A la Part de Barcelona. Bon dia.
Bon dia, Pep.
Per esmorzar, dolç o salat?
Gairebé tot dolç. Molt dolça sóc jo.
Per exemple?
Un pa amb mantega i dulce de leche.
Apa, aquí es nota que ets argentina, eh? Del mar, què és el que t'agrada més?
El peix blau és el preferit que tinc.
I de la terra?
La vedella.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Crec que una bona milanesa sempre va bé per mi.
Mira, ara hi ha restaurants que en fan moltes de milaneses, eh?
Doncs sí, jo tinc el meu preferit, la meva millor milanesa de tota Barcelona, és el Bar Roma, que a mi són amics i ho fan increïblement bé.
Un vici culinari que puguis explicar?
Crec que qualsevol cosa que li pugui posar Nutella ja em va bé.
Quin utensili, en aquest cas no de la cuina, sinó del menjador, no pots estar sense ell?
L'obridor.
Un sabor o aroma de la teva infància?
Això és una mica difícil. Crec que sempre aniria a lo dolç i unes medialunes, que és com un croissant, però d'Argentina, que té un sabor... Buah, és brutal.
Quan no treballes, vas a dinar a...
Doncs a molts llocs. Ara els nostres preferits, la Bodega Amposta, el Bar Roma, com he dit ara, i el Camp Marlau, que és cuina tradicional i és brutal.
Quin és el teu bocato di cardinale?
Ara crec que és el nigiri de toro que em fa en Jaume. Sempre li demano que em faci un abans del servei, perquè dic jo que és per provar l'arròs, però és perquè m'encanta.
És com el teu medicament, no?
Sí, 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 és increïble. El toro és un producte magnífic i l'arròs que fa en Jaume és increïble.
Quin és un producte que no suportis?
El pebrot, l'odio. No el puc ni olorar.
Mira, com el Ferran Adrià, no?
Doncs sí, 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 totalment.
I per acabar, tofu o costelles a la brasa?
Totalment costelles. Res de tofu per mi.
Vicky, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc, d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia el rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu per gaudir-lo en qualsevol moment.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I ja tenim el mestre de les cassoles, en Quim. Com anem? Bon dia.
Molt bé, perfecte, bon dia.
Ja veig que tens la cassola a punt avui, eh?
Sí, sí, també, també.
Però en tens dues de cassoles, no sé què faràs avui, què fas? Mira,
avui pensava fer una
Una romescada.
Una romescada de rap i escamarlats.
Home, exacte. Home. Mira, veus, de rap em sembla que no m'havien fet aquest estiu encara, eh?
No. Aquest és senzillet de fer, eh?
A veure, com ho fem, això?
Mira, jo crec que primer el que hauríem de fer és agafar... Podríem agafar la cassola, posar-hi una mica d'oli, quan sigui una mica calent, saltejar tan sols els escamarlans, res, allò un minutet.
Un pensament,
saps? I els retirem i ja hi posem el rap.
El rap enfarinat?
Sí, allò, sí, l'enfarinem una mica perquè sempre ens quedarà més lligat i més compacte i sol quedar més bé.
Enfarinat i fregit, perfecte.
Sí, sí.
Aquí hi ha una cosa, Quim, que quan fregim, per exemple, en aquest cas doncs, el rap amb escamarlans, tu sempre ets d'aquells de canviar la cassola, és a dir, fregim el rap amb escamarlans,
sí,
però com que ens queda aquella mica de farina a vegades
clar,
allà...
Ah, clar, si hi ha la farina, sí.
La traiem,
sí.
No?
Millor agafar una altra cassola, no? Val, després ho tornem a posar tot en la cassola, el rap només, en aquí ja hi posem el sofregit, que bé, si el volem coure una mica tot junt.
Ceba i tomata.
I després sofregit de ceba i tomata, i després també hi posem un fumet, que ho cobreixi una mica, el fumet. I li fem fer el xup-xup, no? També.
A més a més, això no anem pas a fer-li fer gaire, perquè,
no, perquè
en 5 minuts el rap ja el tenim cuit.
De seguida està cuit, després ens passaria de cocció i queda xut i no... per molt. Val. Després, ja, un cop tenim pràcticament el rap a punt, ja amb el sofregit i el fumet, després hi podríem posar una mica de romesco.
Clar,
tot barrejat.
O sigui, utilitzar el romesco com si sigués una picada.
Per comptes de la picada, posar-li el romesco.
Bé.
O sigui, seria un moment, tot barrejat, i després ja afegir-hi els escamarlans.
Clar. Un minut més d'escamarlans, sí, i els tenim fets.
O sigui, és un plat superràpid de fer.
I aquest és d'aquells guisats, Quimet, que no fa falta que el deixis allò gairebé d'un dia per l'altre. Tu aquest el fas al dematí i amb una hora de repòs ja en fas prou.
No, el suquet sí, no és un guisat per deixar-lo amb nevera un dia. Pràcticament, doncs, el mateix dia queda perfecte.
Clar, doncs, m'agrada molt aquesta romescada, com deies.
Ah, sí, és que no em sortia.
Romescada de rap amb escamarlans.
Molt bé, molt bé.
Hi ha moltes erres avui.
Apa, adéu.
Adéu.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
Ja tenim l'Òscar Gómez a punt per omplir una pàgina més de la Guia Virgínies. Òscar, què tal, com anem?
Hola, molt bon dia, Pep.
Què, cap on anem avui? Marxem de Barcelona o ens quedem a Barcelona?
Avui marxem de Barcelona i avui faré una proposta ràpida de tres bars del barri Bonavista de Tarragona.
Tres avui?
Sí, perquè el barri Bonavista és un barri que va començar a poblar-se a partir dels anys 60... i és un barri fantàstic, de moltíssima personalitat, amb molta gent d'immigració, on els carrers no tenen nom, tenen número, com a Manhattan.
Déu-n'hi-do. A veure, i què? Per on comencem?
Mira, anirem al Bar Gómez, que està al carrer 8, número 12. Fa 37 anys que el Cecilio va obrir el Bar Gómez. El Manuel és el fill, que es porta ara. A la cuina està la Susana. I broden unes braves descomunals. Les millors braves que he tastat en els últims 27 anys i mig.
En sèrio?
Bueno, 27 anys i mig i 3 dies.
Hosti, tu, ara m'hi faràs anar aquí, al Bar Gómez.
De debò que val la pena. Li vaig preguntar el secret de la salsa i saps què em va contestar el Manuel? Em va dir, mira, te lo digo si vienes con el dinero y me compras el bar.
Home, aquest el que es vol és jubilar-se, eh?
Vol jubilar-se i és un crac. La veritat és que el fan molt bé. Fan molt bons seitons, també calamars fregits, és aquest tipus de bar, fantàstic.
Déu-n'hi-do, què, hi vas menjar alguna cosa més o anem per un segon plat amb un altre?
Jo proposo que fem ruta i aleshores anem al bar Lucena, que està al carrer 5, número 52. És conegut el bar Lucena per l'amanida de seitons amb vinagre.
Bona, aquí, fa bona pinta. Mira, estic veient la foto aquí ara.
Sí, clar, perquè a més és poc habitual que un bar es conegui per l'amanida, per una amanida per començar, i de seitons amb vinagre més encara. I també m'agrada que tenen perdiu o assadura, els menuts, que costa tant de trobar també de vegades. Llavors que tinguis aquesta, anar a aquest barri, aquesta opció d'anar doncs, amb unes braves en un lloc, a l'altre uns pulmons, una perdiu, una assadura, amb una amanida de seitons, doncs a Lucena els fan, és un lloc fantàstic.
Va, vinga, i el tercer?
El tercer és el Paraíso, que és el gran clàssic del barri d'aquest barri, del barri Bonavista.
Ara em diràs que està al carrer número 7.
Doncs has encertat. Avui has d'anar a comprar la loteria, Pep. Carrer 7, número 40. És un bar que va obrir el 1978, de la mà de Gràcia Pedrosa i Francisco Carmona. Actualment tenen dos locals perquè ho han triomfat moltíssim. És el gran clàssic del bar. Vam menjar a la Con, coses de la galleguitat de la reina del meu cor, que és gallega, llavors si hi ha la Con, demanem la Con. Vam menjar molt bon bacallà arrebossat, molsut, sucós, molt ben daurat, bons cargols i bons plats de fregit en general.
Home, doncs mira, un lloc d'aquests que fan bons fregits, perquè clar, els fregits sempre, jo crec que són una mica el termòmetre dels restaurants, no?, i dels bars.
Sí, en aquests bars de tapes és un bon termòmetre i la veritat que bueno, aquí els fan molt bé. El barri sencer és espectacular i el mercat dels diumenges, és, si no és el més gran d'Europa, és el segon més gran d'Europa com a mercat popular a l'aire lliure.
Doncs entra a la Gui Virgínies al bar Gómez del carrer 8, després al bar Lucena del carrer 5 i el Paraíso del carrer 7 de Tarragona. Òscar, avui hem fet un triumvirat aquí.
Sí, sí, avui aneu al barri Bonavista que xalareu.
A Crefa, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà, us ofereix aquest espai.
Ui, en Dani, vinga, en Dani avui ja engega el forn, ja ha vist el formatge que volem, l'ensenya aquí amb una foto, però no sé exactament quin és. Avui anem cap a on? Home, doncs mira, agafeu la carretera, aneu al celler de Can Roca, Cebollà, Girona, i 13 quilòmetres més amunt cap a la muntanya i trobeu la formatgeria La Balda. I allà hi ha en Pablo. Pablo, com estem? Bon dia.
Hola, bon dia, Pep, com vas?
Com va l'estiu per aquí a la muntanya?
Bueno, fot una mica de calor. Aquí sempre patim de que no torni a repetir-se com l'any passat, però bueno, de moment va plovent i encara va fent una mica de bo.
A veure, va, mira, tinc aquí el tècnic, en Dani Jiménez, que ja se'ns posa el davantal quan ja sent la sintonia, i m'ensenya una foto d'una tartiflet. Tindríem un formatge que ens anés bé per fer una bona tartiflet?
A veure, doncs, si tenéis de recomanar un dels que fem aquí als formatges La Balda, jo te diria poder el Golany. El Golany és un formatge de pasta tova, de pell florida i rentada alhora, que enfondres amb la temperatura del forn, amb la recepta aquesta que comentes de la tartiflet, amb patata, cansalada fumada i ceba, doncs es fa les delícies perquè fon amb suavitat, però alhora a l'escorça, que és una pell una mica rentada, doncs li dona un punt de potència, de sabor, que qui ho fa normalment repeteix. Jo recomanaria el Golany.
Clar, el Golany és un d'aquests formatges d'escorça rentada. Jo sempre dic que té moltes vides, no? És a dir, al cap de 15-20 dies de fer-lo quan el treus, ja és un formatge que es pot menjar. Al cap d'un mes ja és un formatge que ja té una certa, diguem-ne allò, potència, no? I al cap d'un mes i mig també, no? I com que, clar, tot depèn de si el conserves, diguem-ne, embolicat amb el plàstic, amb el paper, o no, que conservin més la humitat o no, no?
Sí, sí, si mantenim la humitat en el formatge anirà evolucionant. I està bé que diguis això i en relació a la tartiflet, perquè el que necessitem és que sigui una peça jove, en aquest cas. Per a menjar-lo en tota la seva plenitud, amb un bon vi o una llesca de pa, home, doncs llavors sí, un mes de maduració o cap aquí, esperem que sigui més gustós. Però per fondre'l amb una bona tartiflet, millor amb 3 setmanetes, tal com surten d'aquí de la formatgeria, doncs ja estan al punt, perquè si no, si estan molt i molt madurs, sí que sí, ja podem ser intents. Però així, joves, i al forn.
Doncs vinga, va, ja tenim aquí en Dani Jiménez pelant les cebes, tallant les patates. Vull dir que, si vols, quan acabi el programa, t'acostes cap aquí, Pablo, i el tastarem.
Guardament una mica.
Moltíssimes gràcies, Pablo. Una abraçada ben gran.
Molt bé, Pep. Salut.
Adéu-siau.
Adéu.
matons, recuits, garrotxes, serrats, topins, iogurts, llet fresca i tants d'altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982, que Crefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a crefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya.
La Fonda. La Fonda, amb Pep Noguer. Cuina, beure i migdiades. Cada dia d'una a dues del migdia.
Avui hem vingut fins a Argentona, concretament a la Plaça Nova, on hi ha un càntir impressionant, i és que aquí de càntirs en saben un niu, però en saben també d'altres històries, sobretot de gastronomia, d'alta cuina, i de fa una bona colla d'anys, perquè aquí hi ha un dels restaurants, per una banda, que hi ha molta gent que no coneix, però per l'altra, un dels restaurants que va portar la cuina catalana a les altes esferes de la cuina als anys 70 i 80 i 90. I una persona que està fa més de 50 anys que està entre fogons, aquesta persona es mereix, bueno, no sé quantes medalles es mereix. A veure si podem entrar aquí al racó d'en Vino i ens hi trobem en Francesc. Mira, ja el veig aquí. Francesc, molt bones, què tal, com esteu?
Hola, bona, què tal?
Escolteu, fa més de 50 anys que esteu aquí, a aquesta casa.
Sí, bueno, aquí em fa, des que vaig néixer, 75 anys.
Sí. Déu-n'hi-do, no?
Sí, perquè quan em pregunten això jo dic sempre que vaig néixer dintre una cassola, jo. Sí.
Ja era un restaurant?
No, era hotel. Això era l'Hotel Colón. L'any 1932, l'Hotel Colón. I a partir de l'any 70, a dintre l'Hotel Colón, van fer el racó d'en Vino, que em fa, el febrer em va fer 53.
Clar, jo quan estudiàvem a l'Escola d'Hostaleria a Girona, cap allà a principis de... a mitjans dels 80, ens parlaven de restaurants i ens parlaven precisament del racó d'en Vino. I jo pensava, carai, qui és el senyor Vino? Perquè són aquelles coses que moltes vegades aquests restaurants, diguem-ne, que tu fa molt temps que, diguem-ne, que no coneixies i que ja veies que a les revistes d'aquella època, no? el Comer i Beber i aquestes revistes, allà ja hi sortiu.
Sí. És que el problema, per exemple, diu racó d'en Vino. Llavors preguntes, clar, racó d'en Vino. Dic, no és en B baixa, és en B alta, perquè no és de vi, és del Vino. Perquè el meu avi es deia el Vino. I llavors, per això, aquí al poble li deien Vino. I com que sempre ell estava allà on tenia el racó d'en Vino, que era el menjador de la família, dic, aquell nom hi posarem. Doncs, racó d'en Vino. I van posar racó d'en Vino. Hi ha molta gent que pregunta de què ve això de Vino. Dic, no, dic, és del Vino, no de Vino.
Ara hi ha moltes escoles, Francesc, però abans, d'aquella època, no n'hi havia tantes. On vau aprendre a cuinar, vos?
Per anar a aprendre de cuina s'ha d'anar a un hotel. No en una escola d'hostaleria. En una escola d'hostaleria es pot anar a aprendre de cuina, però de cuiner no. Per anar a aprendre de cuiner s'ha d'anar a un hotel. I com més luxe tingui, millor. I dic el luxe perquè resulta que és clar. Llavors, per exemple, han de fer un hotel, ha de fer el menú diari de cada dia. Al migdia ha de ser un menú i a la tarda i al vespre un altre. I com a mínim ha d'haver-hi 15 plats al migdia i 15 plats a la nit. Això canviant-ho cada dia, quants plats són al cap de l'any. Llavors, aquest hotel tindrà saló per fer banquets. Faran banquets, convencions, comunions... Després, com que és un hotel de categoria, han de canviar la carta cada temporada. Això vol dir una quantitat de plats durant l'any i això només s'aprèn en un hotel.
Quan jo vaig començar a estudiar, Francesc, ens parlaven de les cuines dels hotels i ens parlaven de les partides, no? Sí. Entre metier, salser, peixater, això gairebé ja no es coneix.
No, aquest és el problema. Perquè quan entraves hi havia el garmenger, que era el quarto fred. Llavors, allà on t'estaves un parell o tres d'anys. Llavors, d'allà passaves a l'entremetier. De l'entremetier passaves, que era l'última partida més bona, era el saucier, que era el salser. I llavors, quan el salser vol dir que eres ajudant de primera. perquè quan, no era, quan eres ajudant tots anaven amb davantal negre, no com ara. Com portaven davantal blanc vol dir que eren cuiners o comis. Comis és mig cuiner, que llavors els passaven a la parrilla, al grill, que era on te feien totes les carns a la brasa, els fregits, eh? I tota sèrie de patates, que ara és clar, hi ha una quantitat de patates de, que ara no ho saben, oi? Si les patates a l'omet, les patates soufflé, les patates llargues, tot això ara no saps de què els hi parles a la gent d'ara.
En Francesc Fortí i la Francina Sorinyac, la Francina que va venir de la zona d'Osona, no?
Sí, ella va venir de Sant Pere de Torelló, perquè hi havia una amiga seva que ja treballava aquí. I llavors a l'estiu, això era amb l'hotel encara, no hi havia el Racó d'en Vino. I llavors faltava personal per l'estiu, i va anar a buscar, diu, que vols venir? Diu, que s'ha de fer? Diu, mira, diu, servir la taula i d'allò. I llavors la Francina va venir per saber parar una taula ben parada. Eh? I ara ja fa, va venir per un any i en fot 58 que és aquí.
Déu-n'hi-do, una d'aquelles coses que ara sembla que no existeixi, no? La figura de l'aprenent, Francesc?
Aquest és el problema, que no hi ha aprenents ara. Ara tothom és millor perquè n'és savi. Nosaltres vam haver d'aprendre, jo vaig haver d'aprendre de cuiner durant 7 anys. 5 anys a l'Hotel Colón de Barcelona, que en aquell moment hi havia el fill de l'Ignasi Domènech, l'Alexandre Domènech, que era allò era una fàbrica de fer cuiners. I allà vaig estar 5 anys, d'allà me'n vaig anar al Jockey a Madrid, que en aquell moment era el millor restaurant d'Espanya, i d'allà a la Tour de Jean de París. I llavors figura que jo ja era cuiner. Perquè per aprendre de cuina són molts anys. Per aprendre de cuina són molts anys. Per aprendre de cuina tota la vida, fins que et mores i n'has aprenent coses.
Encara n'aprendeu de coses, Francesc?
Sí, sobretot a no fer-ho, a no fer les coses que fan. Com veus que vas a menjar pels puestos que vas, dius, bueno, diu, com pot ser? Doncs la gent... I el problema és que la gent s'ho menja, això. Aquest és el problema.
Falta molt de criteri, ara,
Molt, però molt, molt. És que no hi ha ningú, sap. Abans la gent anava al restaurant a menjar les coses que no es podien fer a casa. Però com que ara les cases no cuinen, perquè no hi ha mestresses de casa, doncs la gent s'ho menja tot.
Aquella època, quan vau començar a obrir el Racó d'en Vino i es començava a treballar, es començava a fer la cuina del restaurant, aquesta, podríem dir, aquesta alta cuina que a França hi havia amb Bocuse i companyia, per aquí, a l'Empordà, a Figueres, concretament, al Motel, a vosaltres, a l'Arzac, no? I arriba un moment que comencen les estrelles Michelin, Francesc.
Sí, a nosaltres ens van donar les primeres estrelles, sembla que als anys 77 o 78, Però és clar, això m'ho pregunten molts, que llavors vas tenir dues estrelles quan no n'hi havien tres. I només hi havia... aquí a Catalunya, el primer restaurant que va... a Espanya, el primer restaurant que va tenir dues estrelles en un poble vam ser nosaltres,
Sí, perquè, clar, Argentona no era tan gran com ara, però déu-n'hi-do el gran que era Argentona a finals dels 70, no?
Sí, Argentona hi havia... llavors hi havia 5.000 persones. Per exemple... És que hi havia 5.000 persones, però com que era un poble d'estiueig, a l'estiu n'hi havia 10.000. Et doblaves, Ara ja està, s'ha acabat aquest poble. Allò que, per exemple, aquí hi havia 3 manantials que embotellaven l'aigua, perquè a Argentona hi havia 72 fonts que rejaven d'aquestes dia i nit. Llavors, 3 d'aigua, perquè l'aigua aquí és picant. Llavors, hi havia l'aigua de Clarà, l'aigua d'Argentona i l'aigua de Burriac, que era la més famosa. I a les ampolles d'aigua de Burriac, en l'etiqueta posava embotellada la senyorial Villa d'Argentona. Ara d'això, res, Aquí, ara, en comptes de 5.000, som 13 o 14.000 i això és una... Va, s'ha acabat.
I aquest estiu que tenim aquesta sequera i així, no sé si en surt gaire d'aigua amb gas ara, aigua picant.
No, el que passa que tots els manantials els han abandonat, perquè aquestes empreses grosses que hi han han comprat els manantials per tancar-los. Això ha sigut una cosa que no havien de permetre. No havien de permetre això.
Som aquí a un espai fantàstic, un d'aquells llocs... L'altre dia llegia un article que va fer en Pau Arenós ja fa una colla de temps, un article que et recorda, no?, com s'havia de menjar aquí en aquest restaurant, que de fet jo dic com s'havia de menjar i com es menja ara, perquè si hem de parlar de resiliència, aquí hi ha molta resiliència, Francesc.
Mira, ara saps què ens passa? Que ara resulta que és que ara ens hem tornat a posar de moda. I llavors fas una sèrie de taules ara que és com si haguessin descobert que el carburo ja fa temps que està descobert. Doncs ara ens han redescobert a nosaltres. I fas una sèrie de taules, esclar, diu, i llavors, com que tinc de sortir al menjador, i vostè què es pensa jubilar? Dic, ara, dic, home, si ara no, jo, mentre em trobi bé, no em jubilaré. Dic, però ara, mai, menys que mai, perquè ara estem disfrutant aquí, m'estan demanant una sèrie de plats que m'encarreguen, doncs jo els hi faig, eh? I disfrutes molt ara, ara disfruto, eh? Disfruten els que mengen i disfruto jo.
Clar, és que venir de la Tordrejan, venir amb aquesta saviesa culinària, aquestes tècniques que hi havia a aquella època, començar a cuinar. A mi m'agrada molt quan veig les vostres xarxes socials, que no sé si les porteu vosaltres o us les porta alguna neta o què.
No, és una cosina. Això ho porta una cosina, sí, perquè jo amb això no hi creia, eh? Això no hi creia, però dic, tu fes, que és publicista i va fent. I mare, Déu-me, això, bueno...
Home, doncs la vostra cosina fa molt bona feina, perquè si algú vol veure els plats com els elaboreu, sobretot aquestes pastes de full que feu, Déu-n'hi-do la feinada que porta fer molts d'aquests plats de la carta, que, clar, alguns només són per encàrrec, no?
Sí, bueno, llavors jo tinc la carta. Llavors, a més, hi ha una merduga estació, que ara l'has de canviar a l'estiu, ho canvies, i llavors, clar, ja, escolti... Jo em voldria una llagosta a la cardinal, per exemple, no? Doncs vostè m'ho va de fer que dir-m'ho i jo li faré. Llavors, per exemple, el diumenge doncs, hi havia una colla, una altra cosa que vaig a dir ara. El que estem molt contents és que hi ha molta clientela de jovent, que això és el que m'ha impressionat a mi, eh?
Bueno, perquè hi ha una cosa molt important, que és no perdre la tradició, no perdre la història, no?, de tots aquests plats.
Sí, però dius, mira, aquesta, els clients són grans, i no. Ara hi ha una sèrie de boom amb això, amb el jovent, que s'interessa i que volen aprendre. I bueno, doncs jo he quedat preparat, jo dic, bueno, dic això, dic que aquesta gent només menjaran aquestes coses que fan. No, els interessa això. Això és el que tenim, això és el que tenim.
Aquí no trobarem salses de soja, no trobarem molts productes d'aquests ara, ni productes molt viatjats.
No, aquí res. La carn ha de ser d'Olot i d'aquesta bona. I el peix ha de ser d'aquí davant, del mar d'aquí davant. Eh?
Això no ho sabia jo, que veniu els dilluns moltes vegades a buscar la carn de vedella. Eh?
Sí, la carn d'allà, que no té res a veure amb la d'aquí.
Aquí hi ha una cosa important amb tot això d'aquests plats que dèiem ara. Clar, vosaltres heu mamat d'aquesta gent, no? Del fill de l'Ignasi Domènech, heu mamat aquesta saviesa de França, de Madrid, i tot això és allò que queda, que moltes vegades un pot pensar, mira, són plats que cauen en l'oblit, i en canvi sí que és veritat que hi ha una bona colla de cuiners i cuineres que encara se'n recorden de quan van estudiar. Jo m'hi podria posar aquí mateix també, i tot i que jo he estat treballant durant una bona colla d'anys al Celler Can Roca, això fa també que, sobretot, valoris molt més aquesta cuina que feu vos.
Sí, home, és que, això és el bo, això és el que jo no pensava, dic, ui, dic això que acabarà un moment que ja no se'n recordarà ningú d'això. Doncs no, és mentida. Ara hi ha molta gent d'aquesta jove que els interessa això, els interessa. I això és el que... Estem contents amb això. Estàs content? Sí, sí.
Teniu uns grans hits aquí a la carta. Per exemple, si algú ha de venir aquí, sobretot si ve a l'hivern, es trobarà unes garotes glacejades que són una delícia.
Sí. Les garotes les tinc tot l'any, eh? No han de venir a l'hivern perquè, és clar, com que és un plat estrella d'aquí, dic vostè, però si ara no és el temps. Dic, el que passa que el gener i el febrer una garota és una garota. Dic, però ara és la carn de tres garotes per una garota, però hem de tenir garotes. Això és una cosa que s'ha de tenir. Llavors, la pasta de full, és que la pasta de full que faig jo la faig a la càmera, perquè la pasta de full, si es fa amb mantega de veritat i no es fa dintre la càmera, es rebenta. Per tant, són coses que la gent ho valora, això. Tot això ho valora, eh?
Hi ha altres plats, per exemple, amb aquest article d'en Pau Arenós de fa una bona colla d'anys, ell deia, hi ha un plat que demana'l, sobretot encarrega'l, que és la sopa Maresma. No l'havia sentit mai. Quina és aquesta sopa?
Sí, la sopa Maresma, que l'hem hagut de fer diverses vegades, ara ja aquesta sí, res, perquè és una sopa que és com una bullovesa, i llavors és tot desossat, i va dintre una sopera i coberta amb una pasta de full. I això m'ho han d'encarregar. Perquè és que això, quan jo vaig fer la sopa Maresma, valia un preu, però és que ara és un altre preu i jo no puc fer una sopa Maresma a la carta i llavors que ho tingui de llançar-ho tot, m'entén? Per això totes aquestes coses són per encàrrec.
Seria la versió, podríem dir, del mar de la sopa d'en Giscard d'Estaing, no?
Sí, bueno, no, en Giscard d'Estaing és foie i trufa. I això és com una bullover, és al revés, és al revés, no té res a veure amb això.
És la versió del mar, dic la versió del mar per dir, diguem-ne, que és l'antítesis, no? Un de la muntanya i l'altre del mar.
Això sí, això sí.
Escolteu, quants de plats deveu haver servit aquí? Perquè clar, ara hi sou tot sol a la cuina.
Sí, ara sí, ara sí. Jo faig el que em dóna la gana, ara però i no vull ningú perquè m'estorben, la gent m'estorba.
Si ara vingués aquí un noi o una noia joves, creieu que hi ha gent que voldria, diguem-ne, fer aquesta figura d'aprenent i sobretot aprendre aquesta cuina?
El problema és l'horari, que la gent ara no hi està acostumada. Primera, problemes per dissabtes i diumenge. La gent no vol treballar el dissabte i diumenge. Llavors, què passa? Jo, per exemple, m'hi poso normalment a les 6 del dematí. Però jo sé l'hora que començo, però l'hora que plego no ho sé mai. És aquest el problema. I això és cato de mi. Escolti, a quina hora pleguem? Ara explicaré una cosa de l'escola d'hostaleria. No diré el nom de l'escola, però que vam venir aquí. I l'última vegada que vam venir un noi i una noia. Vale. Llavors resulta que és clar. Ja tornaré al vespre. Diu, al vespre no, perquè a l'escola d'hostaleria més hi anem de dia. Dic, però el restaurant és de dies i de nit. I el primer dia que vam venir, de l'última vegada, doncs, clar, jo donava la quantitat que feia el suflé fred. I el suflé hi van, per cada litre, hi van 40 ous. I jo els hi vaig dir, eren castellans, poner les yemes aquí i les clares aquí. Jo marxo i anava fent altres coses. Torno allà, dic, què passa? Diu, oh, és que no, què són les yemes i què són les clares? I a partir d'aquell dia no ha entrat mai més ningú aquí a la cuina. Val? I venien de l'escola d'hostaleria. Sabien tots els preus del Carrefour i de no sé què i de no sé quant, però de cuina zero.
Sembla estrany que encara hi hagi moltes coses que ens falten, això. Clar, ara també, diguem-ne, que hi ha un altre tipus de cuina. Aquesta cuina, diguem-ne, que molts, com dèiem, hem amat, aquesta cuina de la Nouvelle Cuisine, aquesta nova cuina que va venir aquí, que va entrar a partir dels 60 i que va fer gran la cuina catalana, Francesc, però ara estem en altres moments. Suposo que també hi aneu a dinar. Com veieu la cuina, com veieu la restauració avui en dia?
Malament, malament, això està malament, sí, sí. Tot, perquè tot és el mateix. Això és com nosaltres sempre cap de setmana, fèiem festa el diumenge al vespre i el dilluns. Llavors el diumenge agafàvem el cotxe com plegaves d'aquí i autopista i cap a França. Arribaves a Lyon, sempre, no? Perquè llavors es podia córrer. Doncs agafaves el cotxe, 200-220, pam. Menjaves alguna cosa a Montpellier, que hi havia una àrea de servei que feia en brasa, ja menjaves una carn a la brasa i llavors dormia a Lyon. I llavors l'endemà quan et llevaves, doncs ara toca aquest. Ara sí, un dia en Boquis, l'altre dia a la Lanchapel, l'altre dia en Troagros, l'altre dia a Bonàs, oi? Tots els que feies així. Llavors el dia que feies vacances en feies més. Val. I llavors quan acabes, tornaves cap aquí. I llavors clar, si un dia en feies 3 o 4, que havia passat, quan arribaves en el feia 4, dius, bueno, ara quin és aquest? El primer, el segon, el tercer, el quart, perquè tots fotien el mateix. És això. I era una cuina estàndard. És aquest el problema.
Abans, aquesta cuina que feu vos és una cuina que porta molta feina, molta mise en place, com diem a la cuina, i en canvi ara, per exemple, hi ha molts plats que gairebé sembla que no n'hi hagin, i a molts llocs que la cuina ja ve, com diem, entre cometes, prefabricada, no?
Sí. És així, és això. Això és així, sí. Per això dic que jo que no. Aquesta cuina, diuen que és elaborada, que no sé... No. La cuina s'ha de preparar tot. I si no hi ha una mise en place, com dius tu, doncs això, aquesta cuina, no es pot fer. No es pot fer.
Hi ha una cosa molt important també aquí al Racó d'en Vino, i això ho trobem també a molts restaurants, per exemple, que li donen importància, com el Via Veneto o com a l'Hotel Empordà, amb el mestre Subirós, que és la cuina a la sala. Això també és una d'aquelles coses que sempre s'ha fet, no, Francesc?
Sí, però ara ja no fan res davant de la... Aquí, per exemple, la Francina fa els creps a davant de la gent. Doncs clar, fan els creps... I veus que la gent s'aixeca i tots la retraten amb el mòbil perquè és una cosa que no l'han vist mai. Pensé, què fa aquesta aquí? Doncs, això. I llavors, clar, si fa els creps, llavors, una altra taula. Jo també vull creps, jo també vull, perquè no han provat mai. Això és una desgràcia, això.
Clar, una cosa que és tan senzill, i que de fet el creps, la mira l'altre dia, ara que dèieu del supermercat, vaig anar a un supermercat i els creps ja te'ls venen fets i dius, ostres, una cosa tan senzilla com agafar un parell d'ous, batre'ls, posar-hi una mica de sucre, una mica de farina, una mica de mantega, una cosa tan senzilla i que ara ja es compri bo i fent, no?
Sí, però és que els creps han de ser com el paper de fumar. I els creps que et venen no són com el paper de fumar, són gruixuts. El bo és això. Si no, no vull dir on te vam anar l'última vegada que ens van fer creps, que eren gruixuts, que amb un crep ja en tenies per tota la setmana. Els creps se n'han de posar 4 per persona, però són com el paper de fumar. Llavors és com passen bé.
Un altre d'aquests plats que sempre s'acaba aquí al menjador, amb aquest menjador esplèndid, amb aquest foc a terra fantàstic, ple de cantis, és l'estic tàrtar. Que l'estic tàrtar, Francesc, no trobeu que s'ha banalitzat molt, ara?
Sí, sí. Per això ara ja no el fa. Ara ja li tret de la carta, l'estic tàrtar.
Com que el fan a tots els llocs, vos el traieu.
Sí, però i a més a més que fan, i que s'hi posen conyac i no sé pas quines merderades hi posen, l'estic tàrtar no és pas... La qüestió és que la carn sigui bona i ja està, i ben elaborat, i ja està, però sense res de porqueries, de licors, ni de conyacs, ni res.
I pugeu-vos, em sabeu dir el secret?
Sí, no, mira, s'hi posa la ceba, hi poses el cogombre, les tàperes, el julivert, llavors hi posen la mostassa, hi posen una mica de ketchup, llavors sal, d'àpid, pebre, sal, i llavors, bueno, i el rovell d'ou, i l'anxova.
Hi ha una altra cosa que a mi em va fascinar la primera vegada que vaig venir aquí, que va ser el filet estrogonoff, una cosa tan clàssica i que, en canvi, si tu mires bé, dius, ostres, és un plat que sembla que, o sigui, que no passi de moda, no?
El filet estrogonoff té un èxit brutal, però brutal. Hi ha una sèrie de gent que, perquè no sé què fan amb el filet, però és que fer un filet estrogonoff ben fet, això és com el mite aquell, això porta crema de llet, que nosaltres quan apreníem de cuinar era flor de llet, no crema de llet, era la flor de la llet. Però cuinar amb això se n'ha de sapiguer, perquè vas a molts puestos que foten unes coses que dius, bueno, això què és això? Això no és el que ha de ser, és aquest el problema.
És com una mica com la salsa al pebre verd o la salsa al roquefort. És a dir, de fet, això amb Bocuse ja ho deies, dir, la nata o la crema, no? O la flor de llet, serveix per refinar, no? Per cremar, cremar quan vull dir refinar la salsa. I en canvi ara semblen allò salses beixamel líquides.
Ara, la flor de llet s'ha de reduir. I quan és reduir i que no se'ls hi talli, bueno, total, que has d'anar a aprendre de cuiner per fer això.
Francesc, si us preguntés quin és el plat més nou que feu aquí al Racó d'en Vino, diguem-ne, el que té menys anys d'història, quin diríeu que és?
Aviam, si em preguntessis a mi quin és el plat, oi? Perquè ara fa poc m'ho van preguntar per la televisió, això. Dic-me, el plat més nou és el més vell, que és, són les garotes i el llobarro a papillot. Perquè, esclar, la gent, el llobarro a la papillot és un plat que de vegades el vols treure, i llavors venen, que no fa... Clar, perquè el llobarro a la papillot, què passa? Des del llobarro, cuit a dintre el paper, amb un picadillo de llagosta i xampinyons, i llavors, esclar, el poses al forn i s'infla. Llavors, esclar, quan surt el menjador, surt inflat, i esclar, si la primera taula que ve a menjar demana llobarro a la papillot, llavors la gent... Què és allò de la paperina? Què és allò? I llavors ja està. Ja hi som. La meitat del menjador menjarà llobarro a la papillot. I són coses d'aquestes que no les pots treure. I ara, per exemple, ara he fet el menú degustació, doncs ara faig, per exemple, el menú degustació, i hi ha una sopa de carbassó i tomàquet amb ametlles tendres, un flam d'escalivada, plats freds, que són coses que ara faig a l'estiu.
Hi ha una cosa que també, diguem-ne, és allò que roda el món i torna al bon, que s'han anat posant de moda els últims anys, i que avui en dia una d'aquestes coses bones, Francesc, és que cuiners d'art diuen, ostres, això ho vull aprendre, i es pensen que és nou i en canvi és molt antic. Podem parlar, per exemple, del pitivier, podem parlar, per exemple, del patent crut.
Sí, és això, sí. Aquestes coses que... Diu, mira, això no... Dic, però és que no és el mateix un paté amb crut fet amb pasta brisa que un paté amb crut fet amb pasta de full. No és el mateix. I el paté encruït, allò que dius, tu vas a un supermercat i era el paté encruït, bueno, per això com fa que és fet? Llavors la crosta ja no fa res, que et dona una cosa dura. En canvi, si el paté encruït és fet com ha de ser, la crosta farà crec. És com la pasta de full. Si no fa crec, ja han begut oli.
Francesc, fa més de 50 anys, concretament 53, que esteu aquí a mans d'aquest restaurant fantàstic del Racó d'en Vino. Vos en teniu 75 i aquí a la Fonda sempre posem una tesitura, sempre diem, mira, us posem un diari aquí amb una portada que parla del Racó d'en Vino, però que la data és del 2033, és d'aquí 10 anys. Què us agradaria que digués aquesta portada, Francesc?
No hi he pensat mai, en això. No hi he pensat mai, no. L'única cosa que penso és que hi ha molta gent que diu, escolti, vostè, per exemple, no es pot morir sense deixar la recepta de les garotes, del suflé, i llavors jo dic, escolti, dic, això a mi se me'n refot, eh? Sí. Jo, si queda bé, i a més hi ha vegades que no s'ho mereixen, eh? Dic, ja veurem com acabarà això, ja en parlarem. Hi ha moltes coses que diuen, vostè ho ha de deixar-ho, ja en parlarem si ho deixaré.
De fet, és millor pensar en el present que no pas en el futur, no? Sí. Perquè a vegades volem parlar tant o pensar tant en el futur que no vivim el present.
No, amb això tens molta raó, amb això tens molta raó. Nosaltres ara disfrutem dia a dia, eh? I hi ha dies que disfrutem molt i hi ha dies que disfrutem encara més, eh? Que és això, Lucas, per això, això d'en vida, això d'en vida. I el més important és que et trobis bé. Mentre jo em trobi bé, no plegaré, no plegaré. Ara m'ho agafaré, m'ho agafo, cada dia m'ho agafo d'una altra manera, eh? Això sí, eh? Sí.
Però no deixeu de disfrutar i de fer-nos gaudir, sobretot, com a mínim 50 anys més, Francesc.
Sí, bueno, si pot ser 50, 50, però no seran 50, sí.
Moltes gràcies.
A tu.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I ja tenim les terroeles a punt, la badalonina de la Fonda de Catalunya Ràdio. Esther, què tal? Com anem?
Hola, Pep, molt bé.
Sí?
Sí.
Bueno, va, escolta, molt bé l'afogato.
El vas provar?
Sí, el vaig tastar, el vaig fer...
Tu t'has adonat de com parlo?
Bueno, noia, és que què vols que et digui jo? La cosa és fem-ho bé,
com podem.
Vam fer, érem quatre a la taula, vam fer un afogató de ratafia, amb gelat de nous,
sí?
Un afogató de fonoll, de nis amb fonoll.
Ah, o sigui, vau fer com un maridatge.
Sí, sí, sí. Després vam fer un afogató de garnatxa amb gelat de panses. I l'altre de què era? Ah, ui, l'altre. L'altre era un afogató de formatge amb gelat de formatge. I saps per què?
Carai, Pep, com et cuides.
Perquè un amic meu ha fet un licor de formatge i vam fer, doncs, un afogató de formatge.
Et recomanaré uns licors, ara que parles de licors.
Sí? Va, ja ho farem, va, a veure.
Es diuen Onalic.
Onalic. I d'on són? D'on són?
De Montgat.
De Montgat. Home, sí. Maresme, això.
Sí.
Doncs va, i mira, i anirem un dia a veure, sí, a veure què fa.
Anem un dia a veure'ls, perquè és una noia i ho fa molt bé.
Molt bé, molt bé. A veure, i què farem avui?
Avui farem un mug cake.
Mug cake.
Que es van ficar tan de moda fa un temps.
Què és això del mug cake?
No. Ara t'ho explico.
No és un carrot cake, això,
no.
Ni un cheesecake, no?
No.
Mug.
Ara t'ho explico.
Aviam.
Mira, va. Agafarem dos ous, vale?
Molt bé.
I afegirem unes 4 cullerades de cibada.
Cibada, ja flocs, ves, flocs de cibada.
Sí.
Molt bé.
Un plat enxafat amb forquilla. És important que sigui enxafat i no triturat, eh?
Vale, clar, perquè si no agafa massa...
Sí. Una cullerada de cacau pur, que saps que a mi m'encanta el cacau pur amb pols, vale? I això ho barreges bé, vale?
Perfecte.
Ho fiques en una tassa i a sobre li espolvoreges unes xips de xocolata, una mica de crema de cacauet... I això ho fiques al microones 2 o 3 minuts.
Oh, així de fàcil?
O sigui, el mug cake és un pastís en una tassa.
Ai, que bé, tu. Mira.
2 o 3 minuts, depenent de la potència del microones, ja ho saps, això.
Clar, perquè, clar, no és el mateix fer-ho a 400 watts que 800.
Exacte. Això. Mira, això es menja calentet i per esmorzar. És el que esmorza cada dia. Te'n recordes de la meva amiga Alba?
Sí.
Això ho esmorza ella cada dia.
L'Alba d'aquí de Gràcia, d'aquí al costat, sí, que té una pastisseria que es diu Morreig.
Mira com te'n recordes.
Has vist?
Nom, eh? És que això s'ha de recordar.
Clar que sí. Escolta, i per esmorzar aquí en aquest muc, no hi podem posar-hi una boleta de gelat?
Home, i tant.
Sí, no?
El gelat a tot arreu, Pep.
Un gelat, un gelat de...
Hòstia, mira, ja que estem per aquí, per Gràcia, els de la Crema estan molt bons.
Doncs va, un gelat d'aquests de la Crema. Moltes gràcies, Esther.
A tu.
I des de l'olivar d'en Jan, històries i reflexions d'un vinyetaire lliure. Per Jordi Esteve.
L'entrada de 17 botes velles de bot i mig bot amb mares de vins rancis de més de 50 anys en un espai nou de formigó de ciment, aigua i àrids provoca un xoc. Aquest xoc històric és oportú per projectar el futur bevent passat. Cada petita bota és una història líquida. A mesura que vagi passant els dies, anirem tanguent aquests vins i serà un plaer compartir-ho, perquè aquestes botes també són teves.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, una frase de François Minot que diu: qualsevol pot fer-te gaudir en una primera mossegada d'un plat, però només un verdader xef et pot fer disfrutar fins a l'última mossegada. Esperem que us ho hàgiu passat molt bé des del principi fins al final. Adéu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. Una passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. Esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Buscant l'excel·lència perdrem la és pels cors més grans ens calparà. I sentir que la vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal.